Vicky Luengo, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Què tal?
Molt bé, molt contenta de ser aquí.
Som a Barcelona, tu vius a Madrid, ets de Mallorca. És estrany ser a Barcelona i et vens de pas? És...
He vingut a fer una cosa de promoció d'una cosa i em fa molt feliç sempre tornar a casa, la veritat. No tinc molt de temps de veure gent, però estic molt contenta de venir a Barcelona sempre.
Però casa teva és Barcelona, és Mallorca, és Madrid? Què? Tu quan et pregunten d'on ets, què dius?
Barcelona. Si em pregunten d'on soc, dic Barcelona. És veritat que ara fa temps que no hi visc, aquí. Llavors, Mallorca no ho dic mai. O sigui, descartant, Mallorca no ho dic mai. Però Barcelona és casa meva. Mm. Sí, sí.
Mallorca hi vas néixer? Hi vas viure?
Vaig viure fins als 4 anys, jo, a Mallorca. I després hi he anat tornant, perquè la meva família paterna és d'allà, però no hi he viscut mai. Des que tinc ús de consciència no he viscut allà mai.
I ara vius a Madrid per feina, per decisió? Per què vius a Madrid?
Doncs visc a Madrid perquè vaig decidir-ho, perquè em va sortir una feina i vaig marxar cap allà, i vaig tenir una mica la necessitat d'establir com un campament base en algun lloc, perquè portava uns anys de mig any a Barcelona, mig any a Madrid, mig any a Barcelona, i hi havia una cosa, necessitava deixar els meus llibres en una estanteria, en un lloc quiet. I vaig decidir, doncs, Madrid, perquè tenia allà un tirón de feina en aquell moment i vaig dir allà. I la veritat és que m'hi trobo molt a gust i he estat molt bé, tinc molts amics i...
Fa la sensació que els actors i actrius que us va bé, catalans, acabeu vivint a Madrid, no?
Jo no sé si és tan veritat, això. És veritat que al final allà hi ha molta feina i llavors, inevitablement, els actors catalans que tenen feina o que tenen un moment amb feines, acabem marxant cap allà. Però no és veritat que tothom s'hi quedi, eh? Jo, hi ha molta gent que conec que diuen, a mi em sembla molt bé Madrid, però vull viure a Barcelona i no és un lloc on m'hi penso establir.
I per què creus que hi ha tanta feina allà i tan poc aquí? Per què creus que per tenir una trajectòria llarga, prolífica i guanyar-te bé la vida has de marxar a Madrid?
Jo no crec que hagis de marxar, jo crec que és una decisió més de, com, de model de vida, no? De què vols fer. És a dir, si jo hagués volgut quedar-me aquí a Barcelona, hagués fet igual les feines que he fet a Madrid, però hagués hagut de pagar dos pisos i en el meu cas va ser una cosa pràctica, de no puc mantenir dos lloguers, no puc, és impossible. Llavors, per salut mental vaig decidir quedar-me allà. Però no crec que et vagi millor si vas a Madrid.
L'accent te l'has hagut de treure mai o no? O tot has tingut un accent bilingüe perfecte? Ho dic perquè, és a dir, jo quan parlo en castellà tinc accent català i per mi no és un defecte. Per molts radiofonistes tampoc ho és, però pels actors i les actrius sí que a vegades...
És veritat que he tingut moltes vegades, i ara em sap greu, complexa com de tenir accent català, perquè a vegades quan vas a Madrid hi ha gent que no, però hi ha gent que t'ho demana que te'l treguis. Llavors he fet 1000 classes de dicció castellana... Jo no ho aconsegueixo. És a dir, jo encara a dia d'avui em diuen...
Tu creus que tens accent català quan
parles? Sí, sí, totalment.
T'ho diuen?
Totalment, t'imagines? Totalment,
clar, sí, sí.
No, però crec que tinc accent català, no tant en la dicció, sinó en la cançó que fem. I hi ha un moment que em sembla bé, a vegades em diuen, eres gallega? I jo, ¿cómo? Eres basca? O sigui, com que no m'ubiquen molt i ja em sembla bé.
Vas començar amb 6 anys com amateur i amb 14 vas fer el primer paper professional, no? En un musical, pot ser?
Vaig fer un musical al Teatre Regina, mític, que anàvem amb el col·le quan eres petit, un musical de Nadal que es deia Pastoret Superestel.
Pastoret Superestel.
Gran estrena.
Fas de tot? Fas claqué, balles, cantes...
La veritat és que, si soc sincera, he oblidat molt això. He fet 8 anys de claqué, he fet 8 anys de cant, he fet 8 anys de jazz, però fa temps que no ho practico, em fa molta pena perquè una cosa m'agradava molt, però escolta, una no se li pot donar bé tot i a mi no se'm dona bé tot.
Però si amb 6 anys vas ser... ja feies una mica de teatre i amb 14 ja et van donar un paper, suposo que, o sigui, és vocacional i de petita ja deies vull ser actriu, tu.
Sí, 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 això és una cosa, és ben rara, perquè quan li pregunto a ma mare... quan t'ho vaig dir o què volia jo ser de petita, ella em diu, és que sempre has dit actriu. I l'altre dia em vaig trobar una amiga en un festival de cine, una companya del col·le, que em va dir, tu te'n recordes quan vas fer l'obra de Sant Jordi i vas dir que no volies fer de princesa i volies fer de Sant Jordi? I me'n recordo perfectament, tenia 12 anys i vaig fer de Sant Jordi, la protagonista de l'obra, i des de que era molt petita era com, vull fer això, i ho tinc molt clar.
I la teva mare què et va dir quan li vas dir que volies ser actriu?
Doncs cap endavant. I en això també tinc molta sort, perquè crec que tenir el recolzament de la mare que t'ajuda a nivell, fins i tot ja quan comences a nivell, evidentment, econòmicament, perquè t'ha de pagar unes classes de teatre, de tal, i ma mare sempre ha confiat molt, em va dir molt clarament, jo vull que facis la selectivitat, quan l'aprovis, fes el que vulguis, però vull que tinguis la selectivitat perquè si en algun moment vols tornar a estudiar o vols estudiar una carrera convencional, com si diguéssim i tal, que ho puguis fer, però sempre m'ha donat molta llibertat.
Ha estat un puntal, no, la teva mare? Crec que us va criar molt ella, tant a tu com al teu germà.
Sí, ma mare ens va aixecar ella, bueno, amb els meus avis, també cal dir-ho, perquè és veritat que amb l'ajuda d'ells jo vaig viure amb els meus avis, amb la meva mare i el meu germà, a un pis de Sagrada Família, tota la meva infància, i ma mare ens va aixecar, ma mare és una jefaza. És una dona que jo admiro molt, la seva fortalesa, i ens va aixecar ella sola, sí, totalment.
I els teus avis, per què dius que també van ser tan importants?
Perquè per mi era com la meva segona mare i el meu segon pare, és a dir, és la gent que em feia l'esmorzar, el meu avi em portava al col·le, qui parava les baralles amb el meu germà eren els meus avis, perquè ma mare sortia de casa a les 7 del matí per treballar i arribava a vegades a les 6 del vespre. I, clar, tota l'estona que passes fent deures, que passes barallant-te amb el teu germà, que passes tal, era la meva àvia, la que estava allà, la que cuinava, la que tot. Llavors, al final... han sigut puntals a la meva vida, també.
És fort, també, veure com es van apagant, no, els avis? Es van fent grans, perquè sí que a la nostra generació ens van criar ja una mica de grandets, segurament. I estan vius els teus avis?
No. No, els dos van morir. La meva àvia va morir fa 4 anys, el meu avi va morir molt abans. Tinc un tatuatge al peu que és del meu iaio, que li deia jo. I sí, fa molta pena, la veritat. Envellir, és que és una cosa, i ara quan els pares es fan grans, també és dur, és un tema que és complicat, sembla com que no estem preparats per entendre que algun dia això es dona la volta, no? Jo la meva àvia va patir un Alzheimer molt llarg i molt dur, i era molt fort veure-la, perquè deies, és que l'estic cuidant jo, i és un cicle de vida, no? I ara em toca a mi fer amb ella el que ella va fer amb mi, però és dur de veure, clar.
I et van venir a veure el teatre? Et van veure triomfar?
El meu avi no, però la meva àvia sí. La meva àvia era increïble. La meva àvia, quan jo sortia a la Riera, posava un cartell a l'ascensor que deia «Mi nieta sale en la Riera». Llavors ho deia a tots els veïns, baixava al portal i repartia papers dient «Oi, mi nieta sale en la tele». I llavors ella estava orgullosíssima d'això i em feia molt contenta, la veritat.
L'Alzheimer és molt cabron, per això.
Sí, és una malaltia molt dura... Crec que és una malaltia també que no... que la gent que acompanyem el malalt, tenim molt desconeixement de quina manera s'ha de fer, es pateix molt, i la persona que és la cuidadora troncal, com si diguéssim, del malalt, és molt dur, és molt, molt dur.
Crec que el tatuatge portes el número 21, no?
Sí, és el número 21 perquè el meu avi va morir un dia 21 i em va passar una cosa curiosa, que és que a partir d'aquell any, o sigui, un 21 de setembre, doncs el següent setembre, a partir d'aquell any, tots els dies 21 de cada mes em passava una cosa bona. Jo no sé si és que ja m'ho vaig inventar, però era real. Era, aprovava el carnet, m'agafaven d'un càsting, tal, i llavors m'ho vaig tatuar.
Això vol dir que ets molt supersticiosa.
No sóc supersticiosa perquè no ho sóc en res, la veritat. No tinc manies, no tinc... Això que em diuen d'abans de sortir a l'escenari, què fas, o els gats negres, o tal, tot això m'és igual. Però és veritat que amb el tema aquest del meu avi sí que li tinc un carinyo especial.
Al TNC, el 2013, hi vas fer una història catalana... Crec que he llegit algun lloc que allà per primera vegada el 2013 et vas sentir actriu quan vas veure la teva mare entre el públic.
Perquè és molt fort quan ets petit i vas al teatre, amb el col·le, no? I sempre et portaven al Teatre Nacional de Catalunya. I jo recordo que sempre anàvem i els meus companys tiraven papers, bueno, qualsevol cosa, no? I jo sempre feia xxx, xxx, com que a mi m'interessava molt i era com que volia que callessin. Llavors, per mi, el primer cop que vaig actuar allà, en aquella sala, i vaig veure ma mare al públic aplaudint-me, vaig entendre que estava en un lloc on havia desitjat estar des que era ben petita. Llavors va ser com un acte psicomàgic de celebració, clar.
Tothom diu que el TNC sona fatal, l'acústica és horrorosa.
Això diuen, sí. Jo he treballat allà amb micro i sense micro.
Ah, sí?
I el sense micro, duríssim, eh? Duríssim.
El TNC, i vas tornar al cap de poc, perquè la història catalana era del Jordi Casanovas, i després tu vas ser la prota del retorn del Flotats, no? Com a director. Allà devies notar la pressió, no?
Va ser heavy, sí, perquè jo també això, quan m'agrada com pensar que quan ho mires en perspectiva, ara ho hagués fet diferent. És a dir, tenia 23 anys, jo, o 24, crec, potser, i clar, t'ho prens amb una responsabilitat i amb un nivell d'exigència i amb un nivell, sobretot, d'una cosa que he pres amb els anys, de no era tan important jo, ni la funció, però vaja, sobretot jo, ens donem una importància massa gran, nosaltres mateixos sempre, i en aquell moment potser em vaig sobrepressionar per la importància que jo em donava a mi mateixa, i amb els anys ara dic, no ets tan important, Vicky, saps?
Però aquesta pressió te l'autoimposaves o te la imposaven des de la direcció?
Jo crec que tot, o sigui, era... tot una, era un aconteixement. El Josep Maria feia molts anys que no dirigia el Teatre Nacional i tal, i jo crec que era un aconteixement per tothom, vaja. Què passa? Que és veritat que jo crec que depèn de l'experiència que tens, depèn de l'edat i depèn de la maduresa i el nivell de consciència que tens a la vida, et prens les coses d'una manera o d'una altra, i segurament jo en aquell moment... la pressió que jo sentia era molt més gran que si ho hagués fet ara amb que la gent al voltant hagués fet el mateix, saps?
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, estem xerrant amb la Vicky Luengo. Ara, al cine, hi ha una altra pel·li on hi apareix, n'hi ha moltes, perquè ha fet Xavales, però ara s'estrena El Sustituto. Ara en parlarem perquè l'he vist, primícia, vale. Me l'han passat. I m'ho he passat molt bé, m'ha agradat.
Que bé, me n'alegro.
La Vicky fa de metgessa i el protagonista de la pel·li és el Ricardo Gómez, que jo a vegades veig el Ricardo Gómez i dic, ostres, és que és el Carlos Cuevas madrileny, són la mateixa persona.
I això em fa molta risa.
Tinc ganes d'ajuntar-los, perquè a més sé que són molt amics.
Són molt amics, sí.
I dic, ostres, és que són la mateixa persona, però més, són els nostres Macaulay Culkins,
però
sense,
fa gràcia,
sense espatllar-se, segurament, no?
Estan estupendos els dos, són estupendos i molt llestos i molt tot.
I amb menys drogues, segurament.
Total,
també.
Jo crec que sí, jo crec que també. El Ricardo, a més és que el Ricardo i jo som molt amics des de fa molts anys.
Vivíeu junts, no?
Vam viure junts un temps a Madrid, sí. Després ja ell va marxar perquè va agafar una altra casa.
O sigui,
i tal.
Has rodat una pel·lícula amb el teu company de pis.
100%. És a dir, de fet, quan em van trucar per fer el càsting...
Us heu hagut de liar a la pel·li.
Clar, ens pixàvem de riure. Era com... perquè ja quan, saps quan ja has passat la barrera amb algú que ja ets com germà? Llavors ja no pots veure'l de certes maneres. És com que jo, de cop, ja, aquella persona ja no té sexualitat per mi, saps?
Doncs, bueno, has hagut de fer veure que sí.
Sí. No, però jo crec que ha quedat molt bonic i jo crec que una de les coses de la pel·li que més m'agraden és la química que tenim, o sigui, que més m'agraden en relació a mi, no la pel·li sencera, sinó... Però crec que la química que vam aconseguir era molt maca i que la història d'amor s'explica bé des d'allà.
És una pel·lícula que parla dels nazis que als anys 80 encara hi havia, en aquest cas al País Valencià, no? Camuflats entre la població general, i també hi ha connexions amb el present. Hi ha hagut alguna cosa, la Vicky Luengo fa de metgessa, però després hi ha una veu narradora, que és la Vicky Luengo, amb una edat molt més avançada, que he pensat en Titanic. Dic, mira, això...
Ja, una mica, podria ser.
Això s'assembla a la narració de Titanic.
És veritat. Sí, em va fer pena perquè jo a la Susi Sánchez, que és l'actriu que interpreta el meu personatge de gran, l'admiro molt, és una dona que m'agrada molt com treballa i tot, i em va fer pena com no poder coincidir amb ella, no? Però sí que vam quedar un parell de vegades a casa seva per xerrar del personatge, per fer una mica el mateix, no? Per anar en la mateixa línia. I és una gran actriu i em fa molta il·lusió haver compartit això amb ella.
Escolta'm, Vicky, d'actors i d'actrius que comencen de jove, que tenen el somni de ser actriu, n'hi ha una pila, però és evident que no a tothom li va bé, no? Aleshores, suposo que tu també deus tenir amics i amigues de la teva generació que ho han intentat i que potser han tingut una mica d'èxit, però que no han arribat als nivells que tens tu ara, que segurament deus poder triar els projectes on treballes.
Sí, és que és un ofici molt dur, això, Roger. És una cosa molt dura perquè no depèn exclusivament del teu talent, ni depèn exclusivament de la teva feina, ni de l'esforç que hi poses, ni... És una barreja entre moltes coses. Hi ha una part de sort molt gran, que a mi hi ha molta gent que em diu no és la sort. I dic, jo crec que sí, és a dir, jo crec que és una barreja de moltes coses i en part és sort. evidentment, quan t'arriba la sort i un moment que t'arriba un projecte que et permet tenir una visibilitat més gran o col·locar-te en un altre lloc, has d'estar preparat. Tu has d'haver currat, evidentment això és un ofici, però sí que hi ha una part de sort. Llavors és molt dur veure amics i amigues que tenen molt de talent i que no aconsegueixen estar, si més no, en un lloc on poder viure dignament. És que a vegades no es pot ni això.
I, per exemple, et costa una mica més gaudir o presumir d'èxit davant de companys o amics quan saps que ho passen malament? O et pots arribar a sentir culpable, tu, de...
Em puc arribar a sentir culpable per totes les coses de la meva vida. Llavors aquesta pregunta com que no vale mucho perquè tal. Però sí que és veritat que t'he de dir que les meves relacions íntimes amb amics o amigues de la professió estic molt orgullosa de com les hem treballat. I tinc, per sort, amics i amigues amb una relació molt sana en relació a la professió, on em permeto i es permeten celebrar plegats, tot i que una persona, ja sigui jo o l'altra, no estigui en un lloc de celebració, on em permeto també dir, ai, això em fa enveja. Perquè sa, perquè tenim els sentiments catalogats com a bons i dolents a vegades i això com que enquista les coses. I jo he intentat, amb els meus amics íntims que es dediquen a això, tenir una relació sana on poder comunicar les coses sense por a que l'altre es pugui sentir ferit, perquè òbviament per davant va l'amor que hi ha entre nosaltres. Llavors en això estic molt orgullosa.
Has après a parlar francès o no?
Oui, bien sûr. No, però ja vaig aprendre en 20 anys.
Explica'm això.
Vaig timar un director de París perquè em van trucar per fer una pel·li, un càsting, i em van dir, però tiene que hablar francès? I jo, sí. I vaig anar, no parlava res de francès. I llavors vaig arribar allà i el senyor, me recordo que em deia, hola, tal, i em parlava, i jo no entenia res. I jo em vaig aprendre com un lloro, el hola, què tal, vols que et repeteixi la seqüència, com vols aquest personatge, doncs tot el que jo dic en un càsting m'ho vaig aprendre en francès. I llavors, sí, vaig anar allà i el vaig timar de manera...
Et van donar el paper?
Sí.
Vas fer el paper?
Vaig anar a rodar i el primer dia em vaig posar a plorar.
En quin moment aquesta gent descobreix que no tens ni papa
doncs
de francès?
Doncs el dia que em truca el senyor i em diu Vicky, té ma Carmen, perquè el personatge es deia així, em va dir, ets la meva Carmen, no?
A Carmen de Bizet, no?
Clar. A més que, digue'm tu, quina cara tinc jo de gitana com per fer això, o sigui, és com l'antilló. I llavors em va dir, té ma Carmen, i jo li vaig dir merci, i després d'això no sabia dir-li res, llavors em va dir, però no parles francès, i llavors vam començar a parlar en anglès, i li vaig dir, no, mira. I em va dir, bueno, doncs la productora ja t'ha acceptat, així que tens 5 mesos per aprendre, i vaig fer 5 hores de francès al Carai. Dia i 5 hores de flamenc a la tarda. Wow. Vaig tornar loca. I ho vaig com mig aconseguir, però de tota manera, quan vaig arribar allà, tothom, els tècnics, tothom parlant francès, no entenia res, perquè del llenguatge tècnic del cinema no sabia res en francès. I recordo que el primer dia, que era 7 d'abril del 1920, del 2020, és que he dormit 3 hores, perdoneu, em vaig posar a plorar. Feia 20 anys jo el primer dia de rodatge, i em vaig posar a plorar i li vaig dir al director, no ho puc fer, i ell em va dir, jo crec que sí, i ho vam fer.
Vicky, el carnet dels súpers el conserves o no?
El dec tenir a algun lloc, no el tinc a la cartera, però el dec tenir a casa ma mare, sí.
Ho dic perquè la Vicky Luengo, aquí on la veiem ara a tot arreu, primer de tot va ser una súper i cantaves a la festa dels súpers,
sí, no? Sí, aquí s'enganxa la rodanxa, un tramvia i una planxa. Ho vaig fer gira per tot Catalunya cantant això.
Antidisturbios ha marcat un abans i un després per tu?
Sí, et mentiria si digués que no. Antidisturbios, al final... A part que ha sigut un projecte personalment molt heavy a la meva vida, perquè he gaudit molt, he après moltíssim, he conegut grans amics i m'emporto gent per tota la vida. A part d'això, evidentment és el projecte que, per sort, i jo estava preparada, suposo, per afrontar-ho, m'ha col·locat en el mapa de professional, no? I m'ha permès que molta gent vegi la meva feina i em surti feina a partir d'això, clar.
I mediàticament i a nivell de popularitat també ho has notat a l'hora de sortir al carrer o no?
No. No, també
tu pots
que...
passejar tranquil·la.
Sí, també és que jo vaig amb mascareta. És que has d'entendre que, clar, jo he estrenat en pandèmia, llavors... No ho he notat. Jo no he notat res això i...
I l'ego te l'ha inflat o no?
Mira, si et soc super sincera i com que ets tu, parlaré perquè em ve de gust, quan es va estrenar la sèrie vaig tenir un moment xungo, tio. Un moment com que jo vaig veure una mica el monstru que... Perquè de cop em veia com alterada, no sé com explicar-te, em llevava a la nit pensant, i llavors me'n recordo que em llevava al matí, mirava el Twitter, com que em va passar una cosa mig rara que de cop de seguida vaig començar a entendre que no m'agradava aquesta part de mi, i suposo que era com una Vicky que portava molts anys esperant a que li passés això, i el dia que li va passar em vaig com a sí, és que era
inflar.
Sí, com inflar, però de seguida vaig veure que no era un tipus de manera de viure, ni l'ofici ni la meva vida personal que m'interessés, i vaig
perquè
anar al psicòleg.
Perquè és artificial, segurament, no?
Bueno, no sé si és artificial, suposo que és normal que qualsevol persona volem ser estimats i volem ser reconeguts i volem que la gent pensi que fem les coses bé. Llavors, quan em va passar això, el que passa és que a mi no m'interessava quedar-me exclusivament en allò perquè no és real. Perquè que la gent et digui que bé que ho fas no ets millor actriu. Jo sóc la mateixa actriu que era fa 4 anys. Llavors sí que vaig anar a teràpia. Bueno, jo ja he anat sempre al psicòleg, però i li vaig dir, això m'està passant i no m'estic agradant. I em va dir, deixa el mòbil, guapa, i fes coses mundanes. I a les 2 setmanes se'm va passar i vaig tornar a sentir-me normal. Però sí que durant una època vaig viure una alteració i una abrumació una mica heavy, sí.
I fas menys cas del telèfon ara o no?
Sí. Sí.
Però les crítiques sí que te les llegeixes.
Sí, m'ho llegeixo perquè em sembla que és important. És a dir, me les llegeixo, també sé quan me les puc llegir. Per exemple, una funció de teatre, segurament no llegeixo les crítiques perquè l'he de fer cada dia i a mi m'afecten. Tant les bones com les dolentes. Ara, amb els anys, he après que les crítiques dolentes no són tan reals i les bones tampoc són tan reals. És a dir, que et diuen ets la pitjor actriu del món, no és veritat, i quan et diuen ets la millor actriu del món, tampoc és veritat. Llavors, ara, amb els anys, he après això. Però sí que les llegeixo perquè a mi m'agrada saber què he fet, no només jo, sinó no és tant la meva feina com que jo, quan treballo en un lloc i m'hi implico, per mi és un grup de gent que estem creant una història i explicant-la plegats, i m'interessa saber si ho hem aconseguit per certa gent. Clar, no és una opinió objectiva, diguéssim.
Amb què t'ajuden el psicòleg?
Amb tot.
Des de la banda professional o
tot,
per
tot? Tot, a mi tot. Jo és que fa molts anys que vaig al psicòleg, a mi m'ajuden tot, i mira, ahir parlant amb un amic li deia, no té res a veure amb això, però li vaig dir una frase que em va fer gràcia, que li vaig dir, a més és que estic farta d'anar al psicòleg a parlar de gent que no va al psicòleg, no? Perquè és com que vas a teràpia i et poses a parlar per saber gestionar coses que normalment tenen relació amb gent que no va a teràpia.
Que en necessitaria un.
Exacte, i dius, prou. No, però a mi m'ajuda en tot, m'ajuda a ubicar-me, m'ajuda a ordenar-me, m'ajuda a treure'm importància sobretot, a riure'm de mi mateixa.
I segurament anar-hi encara que estiguis bé, no?
Sí, a veure, també tinc un privilegi que és que m'ho puc permetre, perquè la salut mental és una cosa que en aquest país està molt descuidada, a la seguretat social. Tu no pots anar al psicòleg si no estàs diagnosticat de depressió o tal, i tot i així a vegades ni tan sols tu et donen l'accés, vaja. Jo m'ho puc permetre, però a mi és que m'ajuden tot.
Sobre el que dèiem de les crítiques, a Antidisturbios tothom va aplaudir el teu paperàs, però hi havia gent que deia que la Laia queia antipàtica, no?
Perfecte.
Com es prepara un personatge que potser d'entrada no cau bé, o que a tu et cau malament com a Vicky, quan llegeixes el personatge? No sé com et queia la Laia.
A mi mai em va caure malament. Jo el que penso és que tenim, ja ho vaig dir en el seu moment, però jo crec que tenim molt lligada l'ambició a una cosa masculina i l'ambició professional a una cosa com masculina, i crec que aquest personatge no és res.
És a dir, que si la Laia hagués estat un home, ningú li hagués dit.
Jo crec que menys, segurament, perquè crec que se la va titllar de repel·lent, de no sé què, perquè crec que és perquè era una dona, de veritat. I la Laia Urquijo era un personatge que és una dona que fa 40 coses molt bé i 40 coses fatal, com totes les persones a la vida, i jo vaig celebrar poder interpretar una dona real, la veritat.
Mm-hmm. Escolta'm, tu ara estàs centrada en fer d'actriu, però clar, moltes vegades et dirigeixen homes, no? A tu t'agradaria dirigir també algun dia o no?
M'agradaria molt, el que passa és que no tinc un... Si jo tinc síndrome de l'impostora sent actriu, imagina't sent qualsevol altra cosa, llavors això jo ho veig com a molt llarg plaç, però estic ara mateix estic fent un curs de guió des de fa molt de temps a l'Escola de Cine de Cuba. És una cosa que m'interessa molt perquè tinc molt la necessitat d'expressar coses meves i explicar històries des de mi mateixa. No sé quan ho faré, però et podria assegurar aquí que abans de morir alguna vegada ho provaré, encara que em surti fatal.
Uh-huh. Vull colar la falca d'Històries per a no dormir, perquè no l'he vist encara, i tothom me n'ha parlat molt, molt bé. Crec que ho ha dirigit el Sorogoyen, i estàs amb el David Verdaguer, que precisament sí. A tu et toca fer un paper com de una noia que li costa conciliar la vida personal amb la vida professional, no?
És una sèrie que són 4 capítols, que han dirigit 4 directors diferents. Està la Paula Ortiz, el Paco Plaza, el Rodrigo Cortés, i el meu capítol l'ha fet el Rodrigo Sorogoyen, el faig amb el David Verdaguer, es diu El Doble, i és un capítol que parla d'una societat d'aquí 40 anys, 50, aprox, on tu et pots comprar un doble de tu mateix. Llavors parla de fins a quin punt és lícit quan una persona de la parella es compra un doble per intentar que l'altra persona no el deixi. I al final parla de la por a que t'abandonin i la por a que no funcioni, i per mi el resum és que la por es menja l'amor en general.
Crec que també ha de ser molt divertit treballar amb el David Verdaguer, no?
Increïble.
Increïble. Feu una parella també extraordinària.
Jo, em sembla que jo li he dit que jo que vull que siguem parella artística forever and ever. O sigui, em pixo de riure, és un actoràs, i ens hem entès superbé. És que només puc dir coses bones, la veritat.
David Verdaguer o Ricardo Gómez?
No, home, no, això no, no ho pots.
Només en pots triar un.
No puc triar un de cada
ciutat. I acabo l'entrevista.
De Madrid trio el Ricardo i de Barcelona trio el David. Fatal. No puc triar, és impossible. M'estàs ficant un brete que no pot ser, Roger, això no pot ser.
Vicky Luengo, moltes gràcies.
Gràcies a tu. M'agrada
molt xerrar una estona. Igualment. Aneu al cine que està molt bé. El substituto amb la Vicky Luengo i el Ricardo Gómez. Gràcies, Vicky.
A tu.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.